El gall del monestir.
Un quart de 10 del matí, continuen a la sintonia de Cugat.cat, al 91.5 de la FM. Això són les tertúlies del Gall del Monestir a la Ràdio Municipal de Sant Cugat. Saludem a aquesta hora el Pasqual Losó, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
I el Josep Maria Balcís, molt bon dia també.
Bon dia.
Doncs estem a les portes ja de, de començar alguns, les vacances de Setmana Santa, d'altres hem treballat durant aquests dies. No sé si és el vostre cas, si ja porteu dies de descans.
Els que estem jubilats en portem molts de dies així més o menys descansats, però sí que aprofites...
A mi m'han dit que els jubilats estan encara una mica més estressats, que quan es jubilen no saben què fer i fan mil coses.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, que t'has de preocupar molt de veure com encaixes les coses, perquè és que estar jubilat a aquesta edat vol dir que normalment ets ja avi, i això de ser avi et comporta també... els cangurs molts dies a la setmana i emergències que has de cobrir i tal, però bueno, és molt, està molt bé, eh?
Josep Maria, jo no sé si això de la jubilació dèiem que hi ha gent que s'estressa més o no, pel que sabem tu formaràs part de la llista Iniciativa per Catalunya Verds a les properes eleccions municipals, tancaràs la llista com a independent. Una mica una valoració, ben si ens pots fer aquí a la tertúlia.
Home, mira, veus, això és una cosa, aquestes per, si no tens feina, doncs te'n busques, no? Jo vaig participar, jo sóc soci militant de MES,
del Moviment d'Esquerres,
i jo vaig participar molt activament en una iniciativa i en una aposta per veure si érem capaços de formar una coalició d'esquerres a Sant Cugat, agrupant tots els grups que es podien sentir d'aquesta àrea del món de les esquerres, que és molt difícil de definir on comença i on acaba, no? Però després d'una colla de reunions en les quals vam participar, al final això no va reeixir. A partir d'aquí van dir, bueno, cadascú doncs, farà la seva campanya, les seves, i veurem ja, en tot cas, en una altra ocasió, o després de les eleccions, un cop hagi parat, ja veurem quina capacitat hi ha per tornar a sumar. A partir d'aquí, MES, que havia optat ja per no presentar-se en solitari a les eleccions, va haver de dir, nosaltres no ens volem presentar perquè nosaltres hem nascut per poder fer la suma, per no mantenir aquest increment de grups i grupets d'esquerres o de dretes, el que sigui, amb quins hem de coaligar. I vam tenir dues opcions perquè ens van venir a buscar Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya Verds. Hi va haver un debat intern a dins de MES i majoritàriament es va optar per fer la coalició amb Esquerra Republicana. A partir d'aquí, jo defensava l'altra alternativa, juntament amb altres, d'aliar-se amb Iniciativa, i un cop fet aquest panorama, de que majoritàriament, doncs molt bé, això es va... Iniciativa, que sabien doncs, que hi havia aquest interès per sumar, van dir, escolta, Jura Maria, tu que has participat en aquest treball doncs, de sumar forces a l'esquerra, estaries disposat a acompanyar-nos tu, a nivell personal, com a independent a la nostra coalició, per visualitzar aquesta voluntat de sumar les esquerres, i em va semblar que era una aposta atractiva i que estava en consonància amb aquesta idea doncs, de fer suma, i els vaig dir que sí. No per sortir, no per fer carrera política, no per, sinó doncs, per ajudar i donar un cop de mà a una de les coalicions de les forces polítiques d'aquí, i aquesta va ser l'aposta que he fet i l'aposta doncs, que estic disposat doncs, a mantenir, a l'espera que després de l'elecció, després del 24 de maig, que ens haurem de tornar a plantejar de dir què passa amb la dispersió que hi haurà amb el nou mapa polític, que jo penso que podrà haver-hi també a Sant Cugat, és a dir, ens haurem de tornar a preguntar si Convergència i Unió no té majoria, hi haurà de buscar aliats, si ens sumem, si no ens sumem, si fem pinya com a contrapartida, i jo penso que si hi ha una part majoritària de més que està amb Esquerra Republicana, jo com a independent estic a Iniciativa, podem d'alguna manera fer de pont i tornar a replantejar aquestes possibles aliances.
Jo, Josep Maria, volia saber si aquest que no va reeixir aquesta coalició de Madrid d'Esquerres era per tema de personalismes, perquè jo suposo, o sigui, aquí hi ha dues ideologies, per dir-ho així. Una és la ideologia d'esquerres i l'altra la de l'independentisme o del catalanisme o de la forma que vulguis d'allò. Aleshores, jo no sé, pel que sembla, amb alguns els hi va prevaldre més l'opció, anem a dir catalanista, i a l'altre els hi va prevaldre més l'opció d'esquerres, com sabent que és un terme molt, molt ample. Llavors, jo crec que seria bo, jo crec que coalitzar-se sempre és bo. Vull dir, o sigui, dius, home, anem a sumar. Ara, qui impedeix o què impedeix aquesta coalició? Jo crec que molts cops això són temes de personalismes, perquè en moltíssimes coses, el 90, vamos, puc dir que de cara a l'Ajuntament, el 90, el 80% de les coses que surten s'aproven per unanimitat. Per tant, hi ha moltes coses que ens uneixen, hi ha moltes coses que uneixen els que... Llavors, què passa? Que és un problema de personalismes, és que ja tinc el meu cap de llista i jo no vull renunciar o...
Segurament que hi entra aquest element, perquè és veritat que si tu repasses les mocions i les resolucions que hi ha als ajuntaments, hi ha una colla de forces que voten, amb evidentment, el govern, que en aquest cas Convergència i Unió, doncs, que té la iniciativa, doncs, és el que marca el ritme, sí. Però des de l'oposició, la majoria de resolucions les voten conjuntament.
Exactament.
Va dir, bueno, doncs, què fa que després, a l'hora doncs, de competir, no juguin en el mateix equip? Segur que juga el personalisme, i per tant doncs, com que aquest, com pots comprendre, no és el meu cas, perquè el meu personalisme,
sí.
Jo la carrera política ja l'he feta.
Exacte,
no? I estic jo, molt sí. Content i molt satisfet, i per tant doncs, de dir no, jo vaig més doncs, per uns principis i per una cosa, doncs, bueno, donem un cop de mà. Què passarà? Jo penso que estem en un moment molt especial, general, al país i a les municipals també es visualitzarà, de que s'està configurant un nou mapa polític. I aquí cadascú pren posicions i ja veurem després què suma i què resta. Fixeu-vos, el mateix mes, el moviment d'esquerres, hi ha, no sé si són 60 o 70 municipis que ha fet aliança amb Esquerra Republicana. N'hi ha uns quants que ha fet aliança amb Iniciativa per Catalunya. I algun altre fins i tot està fet pactes amb el PSC. I, per tant, més és un partit que ha nascut amb vocació de sumar forces, però no deixa de ser, des de fora, com un més de la colla que ha aparegut, com n'hi hauran d'altres de partits que estan apareixent ara a l'escena política.
Perquè en un moment, precisament, que veiem una fragmentació de vot, en què apareixen segurament dues o tres forces més en el mapa, ha passat ara a les darreres eleccions, per exemple, Andalusia, que han irromput, no sabem si dir final del bipartidisme, però sí que han apretat una mica partits com Ciutadans o Podemos. La transversalitat ara és un grau, en aquest cas, el que aposta una mica més, almenys en aquest plantejament de sumar-se a les forces, o són experiments que ja hem provat i no funcionaran? Per exemple, el tripartit, en què va ser una suma de forces, no va ser una coalició, però va ser una suma de forces per tirar endavant un govern. Ara, en aquest moment de fragmentació, suma, serà un experiment, com ho veieu, això?
Jo, o sigui, a veure, què és el que... Si surten altres partits, com surten, és perquè realment la gent no està satisfeta amb el que hi ha. Per tant, aquests partits han de tenir un cert esperit innovador, per dir-ho innovador. Ara, és possible que sigui més innovador de comportaments o de conductes que d'idees, perquè jo crec que amb les forces que hi ha, que abasten des de l'esquerra fins a la dreta, o l'ultradreta en el cas d'Espanya, doncs penso que tothom s'hi podria trobar còmode. El que passa és que el que no es troba còmode és per les conductes dels propis partits. Aleshores, penso que hi ha partits com la CUP, bueno, com molts altres, no, que diuen, ostres, no ens agrada la manera de procedir, no és que no els hi agradi la ideologia, o no és que no els hi agradi allò. És la forma de... Clar, què passa? Que el govern és evident que desgasta, o sigui, molt de temps dels partits desgasten. Molt de temps els partits desgasten. Després, si vols, parlem del Bustos o de l'Espíritu Cortijero. No, és veritat, desgasten i vas tenint d'allò. Llavors, aquests, com són de nou amb nou, almenys es fan els propòsits de no seguir la mateixa conducta que els altres. Però les ideologies, jo crec que sí que segueixen sent aproximadament les mateixes. No sé quina diferència podem trobar, no sé quina diferència, potser Josep Maria ho sap millor, quina diferència podem trobar entre Podemos i iniciativa i els comunistes, per dir-ho així. Vull dir, difícilment trobarem masses diferències com per fer un partit. En canvi, les diferències estan en canviar les conductes.
Jo penso que sí que hi ha un element aquest, no? És a dir, hi ha un desgast en la pràctica política. Els partits porten tots una marca històrica, una trajectòria que, en aquest cas, darrerament, doncs, marcada per irregularitats, per corrupcions...
Exacte.
Per, hi ha aquests elements que diuen, no, aquí s'ha de dir prou.
Sí.
I el poder desgasta, el poder, doncs, a tothom desgasta. Llavors, el fet de que hi hagi un moviment... Home, tot el moviment d'indignats, per exemple, ja no ens en recordem, però,
sí, sí.
Però per què va néixer Podemos, en el fons? Uh-huh. És el resultat, és el fill d'uns moviments socials. Per què, doncs, neix la mateixa CUP, no? Vull dir, que són forces més joves, més noves, més fresques, que diuen, escolta, la transparència, la renovació, la regeneració política l'hem de fer, doncs, des de baix de tot. Perquè, per tant, a partir d'aquí hi ha una força de regeneració democràtica. I això ho hem de valorar moltíssim. Ara, això de moment porta disfuncions.
I, sí,
i aquí estàvem acostumats a dir, bueno, aquí a Espanya, per exemple, no? Aquí ja són, això és cosa de dos. O PSOE o PP. Dir, això és bo que es trenqui, de dir, hi ha d'haver alternatives diferents de dos que es reparteixen i es pacten i tu em dones i jo et dono i ara et toca a tu i quan acabis tu doncs em tocarà a mi. Això està trencant. En els municipis això no passava tant.
No.
Jo penso que hi havia, en els ajuntaments, doncs, hi havia més barreja, hi havia, doncs, estava més difuminat, però està entrant això ara, doncs, també en els ajuntaments, però hi havia una força hegemònica, Catalunya ha estat Convergència, Unió i el PSC, són els dos, doncs, que han anat governant d'una manera alternativa. Hi ha una crisi fortíssima al Partit dels Socialistes.
El PSC va governar els 8 primers anys.
Sí, però en els ajuntaments fins
dic l'ajuntament, pensava que parlava de Sant Cugat, perdona. No,
aquí no.
Ah, no.
En els ajuntaments de Catalunya hi havia el mapa municipal,
sí, sí,
era
sí.
Marcat fort, però
sí,
moltíssim
sí.
Per
potser n'hi havia dos del PP i
exacte,
un de no sé què,
no?
Sí.
I Convergència a l'altre, no? És dir, aquests, en el món rural, Convergència més forta, en el món, doncs, de l'àrea metropolitana,
industrial,
doncs,
sí.
El Partit Socialista. Ha entrat en crisi per moltes raons, per discrepàncies de moltes menes i per corrupcions i tal, i llavors això neix en bolets. Així ara això ha d'haver una criba, ja veurem com... Però jo penso que estem en un moment de canvi i no sabem ben bé qui marcarà, doncs, el futur d'aquestes noves forces polítiques.
Miquel, és un sintagma pràcticament que el poder desgasta. Jo crec que el que desgasta, que sí que és evident, és l'acomodar-se. O sigui, estava parlant... O sigui, hi ha alcaldes cortijeros que es pensen que l'Ajuntament és seu. Jo lo del Bustos, si em permet només aquest exemple durant poc temps, el Bustos es va presentar en el Cuní, estava amb l'Operació Mercurio,
sí.
I es va presentar amb el Cuní, diu, miri'm els ulls, que jo no sé què, i va fer una... que jo vaig sortir d'allà absolutament convençut que era innocent. Però és que estic segur que el Bustos també es pensava que era innocent, perquè per lo que l'han enganxat, per lo que l'última sentència que hi ha hagut...
Pecat a minuta,
és
això.
Pecata minutíssima, que m'agradaria saber quants alcaldes, o quants empresaris, o quants no sé què...
No han fet recomanacions.
Són cortijeros. Exacte. Sí. Jo, és que recomanacions... Escolta, tu, a mi,
exacte,
que aquest és dels nostres. Aquest és dels nostres. I dius, bueno, i què vols que t'expliqui?
Sí.
O sigui, es pensen que poden entrar el primer administratiu, el primer auxiliar de no sé què, el primer no sé quantos, perquè aquest és dels nostres. Aquest... I és aquest acomodar-se al pensar que aquell territori és teu, el que jo penso que fa... Però això ja no ho tens com a pecat. Que jo per això penso que el Bustos deia, no, això no ho tens com a pecat, recomanar-li a una senyora... Aquí hi havia l'agreujant que es veu que aquesta havia suspès les oposicions o no sé què.
No havia arribat a l'aprovat, per dir-ho d'una manera, però...
Val. El que comentàvem l'altre dia aquí a la tertúlia, l'Anzana ens comentava que també el que queda una mica l'atenció és que era per un càrrec de confiança, per tant, oposicions o no...
El càrrec de confiança no fa oposicions.
No cal, per això ho deien. Que clar... És el que evidencia encara més, o el que ens pot donar a entendre, doncs, aquesta, com dir-ho, doncs, aquesta intromissió per part de l'exalcalde de Sabadell, amb l'alcaldessa de Montcada per recomanar doncs, a aquesta persona. Recomana, clar, és aquí on està i és el que tu dius, que és, precisament és el cas del que hem pogut anar sentint que és...
Però fixa't que però això entra dins del que deia el Josep Maria de la regeneració democràtica. El dia, la regeneració democràtica consisteix en que els alcaldes o els responsables d'una àrea no es pensin que l'àrea és seva, que poden fer el que els doni la gana. Aquesta és la regeneració democràtica. I això és el que jo crec que desgasta. Més...
Sí, però fixeu-vos que hi ha una cosa que jo recordo molt. Quan va perdre Convergència i Unió el govern de la Generalitat, entre el tripartit, hi va haver una situació que es va comentar molt, i després s'ha repetit la inversa, d'una colla de quadres del partit que van quedar penjats, diguéssim, perquè hi havia canvis doncs, a l'administració i tal. Llavors recordo que es deia... Bueno, aquí Sant Cugat, aquí podem col·locar dels que han quedat penjats.
Efectivament.
I van mirar... Ha passat al revés també quan ha sigut el tripartit que ha deixat. Llavors, per exemple, la Diputació de Barcelona era el lloc on acabaven aterrant la pila de persones que havien quedat penjades com a conseqüències d'una derrota electoral. No per, llavors, per mèrits, per no mèrits, no sé, segurament que tots tenien doncs, gent valuosa pel que sigui, però era el paraigua doncs, que el partit, d'alguna manera, que tots els partits, tots, que sí, Convergència que sí, i socialistes sí. i tal, que intentaven protegir els seus que havien quedat d'alguna manera despenjats. Si un és professor de la universitat o és professor o és metge i tal, i recupera la feina d'abans, però hi ha gent que no, hi ha gent doncs, que ha estat funcionari que era càrrec de confiança i tornen a mirar a veure si el recol·loquen a algun lloc. Aquesta noia de Montcada era un càrrec que havia estat treballant a l'administració.
Era la dona d'un senyor que ja treballava a Sabadell, em sembla, del PSC.
Però sí, ell havia tingut càrrec de responsabilitat en el govern del tripartit. I llavors, doncs, està clar, aquesta noia va quedar doncs, penjada també i el Bustos i el Daniel Fernández la van avalar, van dir, escolta, alcaldessa, que és dels nostres, no? És a dir, dona-li un cop de mà. I van fer una certa trampa i, escolta, tu, forcem que l'aprovin i tal.
Bueno, que sí.
La paga. Molt bé. Però si fóssim rigorosos...
És el que diu una mica el Pasqual. Fins a quin punt eren conscients de que...
Jo crec que no eren conscients de que pecaven.
Simplement que era la pràctica habitual i que, fins i tot, el que diem és una recomanació, és com... Podríem baixar una mica el nivell de formal de tinc un amic que està fent una selecció de... Salvant les distàncies, sí. Tinc un amic que està fent una selecció en una empresa i li recomanes algú, no vol dir que l'altre hagi de decidir-ho, no? Però
clar, igualment... és una recomanació, no una ordre.
No una ordre. Igualment, clar...
La pressió era forta.
Sí,
no ens hem de negar. Sí. Clar, la pressió sí que era forta. Però, i la pobra alcaldessa és la que està pagant també el pato, una mica, perquè està
inhabilitada. I la noia.
Inhabilitada. I la noia.
Però,
que la noia també té...
No, dic, la noia, al cap i a la fi...
Sí, era un projecte passiu.
Sí, aviam, per preparació la tenia, per repassar el currículum d'aquesta noia tenia la preparació. Vull dir que no sabem fins a quin punt tampoc algú arriba a ser conscient d'aquestes recomanacions.
Sí, però fixa l'alcaldessa que s'hi resistia en aquesta pressió.
Sí, sí.
Al final, i ara estava pendent de veure què passava amb la resolució per tornar-se a presentar o no. Resulta que la inhabiliten per 7 anys.
7 anys, eh?
7 anys. Ella, això és una patacada política, personal, que queda marcada per sempre aquesta dona.
Sí, sí.
Ara, dit això, que en els casos personals, tant de bo, aquest rigor, diguem-ne, per la transparència, per fer les coses ben fetes, i el control que hi hagi això, tant de bo el mantinguéssim amb molta...
Jo crec que això, que està dient Josep Maria, és el que pot crear la consciència de que estàs fent una cosa mal feta, que fins ara jo et puc assegurar que li preguntes a qualsevol dels ajuntaments i no té la consciència de que recomanar estigui malament.
Ara sí.
D'ençà d'ara, jo crec que per això entenc el que diu de la regeneració democràtica, d'ençà d'ara la gent dirà, un moment que potser això no està ben fet, i potser els propis ciutadans... L'altre dia vaig veure un cotxe a Sant Cugat que posava 7.000 els números, 7.000, no sé què i tal. I que el tio que reparteix les matrícules és que tothom. El tio que reparteix les matrícules, espera, tu que...
Et donaré un número
que comença amic meu, donaré... O sigui, tothom que administra alguna cosa té tendència a afavorir a no sé qui. I realment jo crec que aquesta regeneració democràtica jo crec que és molt bona.
Ara a mi em preocupa encara avui, perquè doncs ens podem quedar en un petit cas, que no deixa de ser anecdòtic, quan això va en coses que s'hi remenen quartos.
Això sí.
Que són especulacions, que són terrenys, que són permutes, que són, doncs, jo et dono i tu et donaré la llicència i faràs i no. I això, lamentablement, s'ha donat, es dona, i estic segur que, el que dius, qui toca oli els dits en un
tren. Però això ja és dolós, eh? Això ells, sí, la gent sí. sap que fa mal.
Sí.
Amb això, bueno, ja, la gent sap que fa mal, és dolós. Ara, a l'altre és que semblava, escolta tu, mira, que et truco, i intercanvis entre Cerdanyola i Sant Cugat o del de la vora, et truco tu, que se m'ha quedat, espera, tu, que jo tinc... Això no tens consciència. Això que dius tu de quan es revenen quartos, això el que ho fa ja sap que...
Sí, sí, però... Digues.
Doncs, precisament de Sant Cugat, parlàvem aquí de política comarcal, aquí a Sant Cugat, des de... ja he entrat gairebé a la cursa molt preelectoral, queden poc menys de 2 mesos per les eleccions municipals, una mica, s'aventurem una mica a fer travesses aquesta setmana en què tot just ahir tancaven el que dèiem el període d'inauguracions, ja no es poden fer-ne més. Una mica quin mapa veieu aquí a Sant Cugat? L'altre dia parlàvem, la gent donarà suport al model de ciutat, hi haurà canvis, no li posaran les coses fàcils a Convergència, ha governat amb una majoria àmplia, a diferència d'altres molts municipis de Catalunya, com ho veieu?
Jo primer et diria que no es poden fer inauguracions, però la setmana passada l'alcaldessa anava...
Des d'ahir dia 1,
a inaugurar una biblioteca a Vullpelleres, que doncs, no està funcionant encara, però doncs, es va voler fer ja la foto doncs, com si això estigués acabat. És a dir, tothom aprofita. Sí. Jo no sé quina incidència té això, la veritat. Ja. Em pregunto fins a quin punt això té una incidència en el vot del ciutadà. Que a vegades, doncs... I em pregunto també, aquí a Sant Cugat, la capacitat que té, jo entenc encara, i potser doncs, em falta una visió més realista, Sant Cugat és una ciutat tan extensa, i anava a dir, la gent és tan anònima, que fins a quin punt la ciutadania, els ciutadans, coneixen els seus governants. Coneixen l'alcaldessa, segurament, però coneixen els regidors, coneixen els altres candidats i com arriben doncs, a decidir el vot. Si es decideix realment per la proposta que es fa en el municipi o bé marcat el vot i la tendència per la marca que es configura a través doncs, de la propaganda, per dir-ho d'alguna manera, a nivell nacional, a nivell català, a nivell dels mitjans de comunicació estatal. I el que diu jo sóc de Convergència no és perquè Convergència de Sant Cugat li hagi doncs, guanyat el cor. Potser sí, en aquest cas, no ho sé, perquè doncs, no vull negar que l'alcaldessa és una persona coneguda i apreciada i valorada. Però el que voti Iniciativa, el que voti doncs, el PP o el que voti Ciutadans, no és perquè coneix el candidat de Ciutadans de Sant Cugat o el candidat del PP d'aquí, sinó perquè li sona el que és el PP, la marca PP, la marca Ciutadans, la marca Iniciativa. Les marques marquen molt, i en aquest sentit, el vot. I, per tant, jo no sé què pot passar. Jo penso que no quedarà igual el mapa polític de Sant Cugat. Dubto molt que Convergència pugui mantenir la majoria absoluta. Per tant, això vol dir doncs, que necessitarà pactes. Llavors, aquí, l'interrogant aquí a molts llocs és amb qui podrà pactar Convergència i Unió doncs, per assegurar una estabilitat en el govern. Què passarà amb Esquerra Republicana, que doncs, no té cap regidor en aquests moments a l'Ajuntament de Sant Cugat? Quina capacitat tindrà doncs, de que a partir del nom d'Esquerra Republicana doncs, la gent vagi a votar o doncs, perquè la Mireia Ingla doncs, tingui realment un coneixement la gent de qui és aquest personatge. Iniciativa és un partit municipalista amb molt de trajectòria de reivindicació social aquí a Sant Cugat, per tant la marca també aquí a Sant Cugat en el món cultural, en el món de reivindicacions socials s'ha fet sentir moltíssim i és molt present, doncs també quina força tindrà. A mi em costa de fer quinela o fer travessa.
Jo volia afegir alguna cosa del que deia el Josep Maria Balcells. Què és triar? Primera, només hi ha la figura de tots els que hi ha, només hi ha la figura de l'alcalde. És que si jo us pregunto a vosaltres, i tots que esteu d'allò, quin és el nom dels tinents d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, o quin és el... És que la gent no coneix més que l'alcalde. I a lo millor, si algú ha tractat el nom mal de benestar social o coses així, el nom, l'únic nom que es pot preservar és el de l'alcalde. Si presentes allò, ningú més coneix a ningú més de l'equip de govern. Segona, ell deia, diu, és la marca o és la persona? Hombre, és probable, dic que és probable, que en els pobles la persona pesi més. Evidentment, a ciutats molt grans només és la marca, perquè per més que et passegis per aquí o facis per allà i vagis pels mercats fent el ridícul, no arribes ni a l'1/1000 de la població. Per tant, en molts casos la marca. I Sant Cugat és un híbrid, és un d'allò que la persona també pesa. La persona també pesa. De tota manera, el que deia el Josep Maria, la Mireia Ingla jo no l'he vist enlloc. Vull dir, he de reconèixer que el que sí que, la veig a vegades al costat del Junqueras, perquè suposo que l'estan visualitzant. Sí, l'estan fent que es vegi, però per aquí Sant Cugat ni el món intel·lectual, ni el món esportiu, ni el món de d'allò no sap qui és. Vull dir, o sigui, la veus per les fotos dels cortells i s'ha acabat. Però en canvi sí que té una marca, perquè crec que Esquerra està fent molta campanya i ho està fent molt bé, amb el sentit del procés, etc etc. Per tant, en aquí, com dic, és un mix. Llavors, hi ha diversos tipus d'alcaldes. Jo he estat amb tres, amb el primer, l'Oriol Nicolau, en Pau Reposi, que estava a l'oposició, i després vaig amb el Joan, bé, i amb el Lluís Recoder. Hi ha uns que es van surten molt més pel carrer. Per exemple, és que és així. El Joan Aymerich, que vivia a la carretera de Rubí, baixava amb cotxe a l'Ajuntament, perquè diu, és que si vaig pel carrer no arribo al despatx. I és cert, perquè l'aturen. Diu, la meva mare em va dir que tenia els quatre cantons perquè tothom m'ha vist néixer. A tu t'hi vist néixer. I arral d'aquí, pues vinga, xerra una estona i fes no sé què, no sé quantos. Diu, arribo tard a l'Ajuntament, anava amb cotxe. A Lluís Recoder, al revés, aquest anava a peu. I era molt, molt, no vull dir populista, però una persona molt, molt propera en el poble. La Mercè Conès, jo me la trobo, personalment me la trobo a tot arreu. Per tant, aquí crec que la persona, el component personal, sí que potser me la trobo a tot arreu, però jo no sé si va a Collfabau, va, no sé què, me la trobo per aquí. No? Llavors, jo crec que hi ha llocs que sí que molta gent coneix l'alcalde i que el factor persona pot pesar més, però l'altre jo crec que pesa més el factor marca. Llavors, com veig la jugada? Dic, per mi, personalment, no veig per què la Mercè ha decidit de tenir vots negatius. És a dir, jo crec que la Mercè en general, per mi, ho ha fet, soc de Convergència, per mi ho ha fet molt bé, i no veig cap motiu pels quals s'hagi de perdre. Potser el motiu és que els altres vagin guanyant més i li mengin una mica de terreny. I, per tant, és possible que no tinguem la majoria absoluta, però la suficient com per poder governar. Per poder governar, probablement amb un pacte programàtic. Si necessites allò, pactes un programa i dius, mira, aquests aquí 5 punts, no sé què, i la resta ja te la faràs, amb un pacte programàtic. Amb qui faria el pacte programàtic? Pues si surt els d'Esquerra, la unió normal avui en dia és amb Esquerra. Com deia, la unió normal, perdoneu, però ho dic així, seria amb el PSC, i amb Iniciativa jo crec que sempre ens hi hem entès bé. O sigui, per mi Iniciativa sempre ha sigut un partit molt seriós. Molts venien de la Delphi, d'allò, però ha sigut un partit que sempre ha complert. També puc dir que els sindicats, sindicalment, per mi, l'experiència que jo tinc és millor Comissions Obreres que UGT. O sigui, jo m'he trobat més pactant, amb més seriositat o més paraula o més confiança, no sé com explicar-ho, amb uns com els altres. Per tant, si surt Esquerra, crec que la Mercè Conesa o Convergència, en cas de no treure majoria absoluta, que no sé per què se li ha de castigar, però suposem que és així, si seríem Esquerra, i la segona opció per mi seria la d'Iniciativa. A mi segurament sortirà algú de Ciutadans, que tampoc els conec, vull dir, o sigui, si aquí Sant Cugat no els conec, però penso que és una opció al PP, vull dir, i penso que, per tant, que el PP, jo crec que, clar, és la meva opinió, el PP jo crec que baixarà, crec que Esquerra entrarà un o dos regidors com a mínim, vull dir, crec que de llonces, i quedarà un panorama municipal que, bueno, Ciutadans no ho sé. Com ho veus tu, la de Ciutadans?
El de Ciutadans és un interrogant, és
exacte,
però és un interrogant, però que és el que deia abans, no és tant per les persones actives que tenen i que donen la cara aquí a Sant Cugat, sinó que és per la marca general que tenen, que va guanyant força com a alternativa, jo diria, de la dreta més tancada,
més dreta.
I més dreta, no? Doncs Ciutadans és una aposta dretana, però jo reconec, no sé per què els conec, que havia compartit al Parlament doncs relació amb ells, que són prou, anava a dir, assenyats inclús,
sí,
no? per fer una aposta de dretes, però doncs no del tipus
no d'ultradreta,
com pot ser el PP. M'agrada que hagis fet una valoració positiva d'Iniciativa en aquí Sant Cugat, perquè jo penso que això sí que no es pot negar, que la trajectòria, la mateixa Roser, Casamitjana, vull dir que s'ha guanyat doncs el pols treballant i molt sèria. Què pot passar? Jo voldria remarcar una cosa, que jo no sé si en la campanya aquestes coses sortiran. Sant Cugat és una ciutat que tots valorem i n'estem orgullosos. És una ciutat que és de les que té una renda per càpita més alta del país, però a la vegada és de les ciutats, no sé si és la tercera, amb més desigualtats internes a Sant Cugat.
Socials.
Socials. I per tant, hi ha un sector, jo diria que hi ha capes socials que estan amagades d'alguna manera, que no arriben, que els hi costa arribar a final de mes. Doncs la Càritas ho diu, doncs, que hi ha un increment enorme de peticions d'ajuts de gent, de famílies, que no poden arribar a final de mes. Això és un problema que normalment no surt, perquè predomina la imatge doncs, de ciutat benestant, doncs, i no ens acabem de donar de que hi ha sectors que estan quedant-se al marge. Jo no sé fins a quin punt la integració dels nouvinguts l'acabem de fer del tot bé. És a dir, o continuen doncs, fent el risc i el perill de que es facin guetos, no? Aquí, vull dir, de gent que es van trobant. Jo vaig a vegades allà al parc allà al costat de l'auditori.
L'Arboretum.
Que hi ha la comunitat llatinoamericana, que els veu sempre jugant a la tarda, doncs,
al beisbol a Can Bernet, al pont de Can, sí, Bernet, al costat dels Mossos, també els diumenges a la tarda.
I són col·lectius
que no tenen visibilitat.
Que no tenen visibilitat a Sant Cugat, però a la vegada són votants. És a dir, jo si alguna cosa m'ha motivat doncs, a donar suport a Iniciativa, és perquè això és una sensibilitat que hi ha dins d'Iniciativa, de dir, de vetllar perquè Sant Cugat sigui una ciutat integradora, també. Que aquestes diferències no hi siguin. Que siguem capaços de fer-los partíceps d'una realitat doncs, que bueno, que ens estimem doncs, d'una realitat doncs, d'una ciutat equilibrada urbanísticament, però doncs, que té desigualtats també internes.
A veure,
què passarà, sí, amb el PSC? Jo penso que ho té malament, sí, el PSC en aquests moments, perquè pagarà els plats trencats de molts altres. Què passarà amb el PP? Jo penso que ho passarà malament, també. Què passarà amb Ciutadans Podemos? No sé, aquests dos són un interrogant que per mi farà perdre la majoria a Convergència entre uns gèneres.
Bueno, Podem no es presenta a les locals, però tot i així el que comentàveu de les marques... Que...
La CUP amb el procés constituent,
sí,
farà, jo per mi, ho tindrà una presència reforçada. Parleu de que els aliats ordinaris o previsibles de Convergència, si per majoria seria Esquerra Republicana, i us haig de dir que Més està formant part de la coalició d'Esquerra. Dins de Més no està gens clar de què puguin donar el vot després de les eleccions, puguin donar vot a Convergència. S'haurà de tornar...
Els jefes ho diuen.
S'haurà de tornar a replantejar.
Els jefes ho diuen.
Sí, però a cada lloc hi ha autonomia.
Evidentment.
I, per tant, doncs...
Què passa és que condiciona segurament... Jo... Ja ho comentàvem amb els a la tertúlia d'ahir, les dimecres, els representants polítics, i deien que no... Ells tenen molt clar... no hi havia el de Convergència i Unió, però tenen molt clar que no afectarà tot el tema de les eleccions del 27 de setembre al preacord que signaven aquesta mateixa setmana, que això no afecta a les eleccions locals. Això és el que diuen ells, perquè el dilluns o el dimarts ens comentaven que no, si evidentment això condiciona absolutament, i condiciona no només pel que ara estem vivint sobre el tema del procés independentista o sobiranista, sinó precisament per aquests acords que són macromunicipals i que són a nivell de país, també poden fer el dia 25 de maig que configurin o no les majories als ajuntaments, no? I les sumes i les restes. Per tant, tenim aquest primer dibuix
que diu el Pasqual, perquè bé,
els jefes.
Els jefes
que diuen, no? Diuen que... A veure,
però això és alguna cosa, a mi, perdoneu que us digui, és dir, aquesta estructura de partit rígid, jeràrquic, que les consignes venen de dalt a baix per comptes de baix a dalt, a mi això és de les coses que em sembla que hauríem de ser capaços de canviar-ho. Quan parlo de regeneració democràtica, parlo també de regeneració de la manera de fer política dels partits. Si no hi ha capacitat de debat intern, de plantejar-ho i de decidir-ho des de baix, i alguna cosa doncs no fem bé.
Aviam, jo volia dir diverses coses. Una, l'última, aquesta que dius tu, per mi això són unes recomanacions raonades, és a dir, normalment, i tu has militat a Ciutadans pel Canvi, etcètera, a veure, et diuen, perquè hi ha aquestes raons i tal i qual, creiem que és bo que feu això i l'altre. Evidentment, l'autonomia de l'alcalde és total i absoluta, no ha de donar explicacions a ningú. Són unes recomanacions, no són ordres. Per tant, que venen de la base, no ho sé, diuen, miri, jo raono que per allò aniria bé això, i això és el que ens recomanen. El tema que deies de Sant Cugat, d'allò... Primera, has dit una cosa que està clara, i és que tenim un IPC, el nivell de vida de Sant Cugat és alt. Llavors, per què ja dius que ja no ignorava, però ho admeto completament, que hi ha molta desigualtat? Però hi ha molta desigualtat perquè hi ha molts rics, no perquè hi hagi molts pobres. Un moment, el nivell...
Que els rics són molt rics.
Els rics són molt rics i és el que crea aquest gap, aquesta d'allò. I els pobres són mitjanament pobres, no són de lo més pobre que hi ha. El que passa és que comparat amb el nivell dels rics, doncs crea una desigualtat. Com s'ha d'integrar dius, no sé si estem fent bé la integració dels nouvinguts. A veure, per la integració dels nouvinguts, des del meu punt de vista, evidentment, no és tant l'Ajuntament, per no dir no és l'Ajuntament, sinó les entitats culturals de Sant Cugat. Sant Cugat és una ciutat molt rica en entitats culturals.
Cert.
Vaig a posar un exemple absolutament personal, però crec que m'entendreu. Jo canto a la Lira, que per cert ja saps que diumenge i dilluns fem les caramelles. I d'allò. A la Lira ara ha entrat un senyor que no sud-americà, no em preguntis la nacionalitat, un xaval que té ganes de cantar, que li agrada no sé què, no sé quantos. A veure, aquesta persona ha estat rebuda amb tant de carinyo, amb tant d'afecte per part de tots. A més, t'imagines doncs, un peruà o amb barretina i tot. Sí, home, ens fa gràcia, ens agrada que la gent s'integri amb nosaltres. I hi ha moltes entitats culturals que s'integra aquesta gent. Què pot fer l'Ajuntament per integrar-los? Jo crec que relativament poca cosa. Què podem fer la societat? Molta cosa. Jo crec que nosaltres... I una d'allò, la marxa infantil, allí veus, els cross que hi ha en el parc de la Pollancreda, tot això integra molt a la gent, integra moltíssim a la gent. I et diré, per mi, si els nouvinguts a què es referia el Josep Maria eren, diguem-ne, estrangers, que no fossin espanyols, per mi s'integren millor que els espanyols, o sigui, de seguit els trobes parlant català, de seguit els trobes abraçant els nostres costums. En canvi, hi ha molta gent molt repetània a integrar-se.
No, jo estic d'acord.
És una assignatura molt difícil a nivell europeu, la integració.
Molt difícil.
Segurament, Sant Cugat, una percepció, i una opinió molt personal, ho té molt més fàcil que segurament altres ciutats, en el que es converteix en un problema, no per les ciutats catalanes, sinó a nivell europeu. Perquè crec que Sant Cugat, per la seva idiosincràsia, per l'aparença de poble, una ciutat que és àmplia, que no és vertical, crec que té moltes més facilitats, o dona la percepció que té més facilitats perquè la gent es pugui integrar bé, que no sé, és una percepció d'una ciutat molt més vertical en el que de seguida es poden fer barris, es poden fer... Sant Cugat té la sort, o tenim la sort, de que és una ciutat àmplia, que és una ciutat... que sí que ha tingut la seva història i ha tingut les seves barriades, i, però jo crec que tot i així, encara que tu exposis que la Lira, doncs, se'n sembla perfecta, crec que
veure.
Aquí i a qualsevol altra ciutat continua sent una assignatura difícil el tema de integració. I
ara, jo estic d'acord, amb el que diu el Pasqual, és a dir, per dues coses. Una, la riquesa d'agrupacions, d'identitats cíviques.
És extraordinari.
És extraordinari, amb gent molt jove que hi treballa i que hi és, perquè en altres llocs la Lira també sou joves, però no, hi ha entitats més joves, no? Però dir, des de Castells fins a, moltes entitats. I aquest és un element bàsic per poder enxamplar la base aquesta d'integració. Per tant, aquesta és important, i això és fonamentalment, doncs, la iniciativa d'aquestes entitats, la capacitat que tenen.
I és bàsic també l'acollida que els hi fas, aquesta.
Però llavors, com des de l'administració, des dels mitjans de comunicació, com s'ajuda a que això es conegui, de que com s'arriba, doncs, a convidar a que la gent hi participi.
És que amb el que jo deia, és que costa, perquè precisament quan Càritas fa un informe en el que diu que han ajudat a 2.000 famílies a la ciutat, que és molta gent per a una ciutat de 180 habitants, i són les que visualitza Càritas, sí. Vull dir que no ens fem la idea del mapa real, perquè és difícil.
Per això.
Que volia dir és que visibilitzar el que passa en un carrer de la Floresta, el que passa en un carrer de les Planes, el que passa en un carrer de Sant Francesc, des dels mitjans de comunicació, evidentment, i crec que Cuba.cat, parlo per Cuba.cat, crec que qualsevol entitat d'estrangers, qualsevol entitat d'integració amb l'Ajuntament, amb serveis socials, vull dir que hem fet una feina per donar nom, per posar nom a aquesta gent que segurament, ja et dic, que quan diem 2.000 persones, a mi se'm fa difícil comptar-les, perquè ens enganya potser una mica la fesomia de la ciutat, ens enganya una mica.
És a dir, aquesta és la història.
I com ho podem fer? Doncs la veritat és que això és el que, insisteixo, es pregunta a moltes ciutats com podem fer una bona integració i evitar i fugir segurament de les problemàtiques que generen uns guetos, de l'aïllament, d'aquestes coses.
Jo penso que una de les coses, i en aquest cas, doncs,
és transversal,
que s'ha plantejat... vist jo en els debats aquests previs de previs a la campanya d'iniciativa i tal, el tema de la descentralització. És a dir, Sant Cugat no és un tot, és un tot, però a la vegada, doncs, és una ciutat, com deies tu, extensa i dispersa, amb una colla de barris. Fins a quin punt som capaços de donar personalitat als districtes, als barris, personalitat no només, doncs, per coses folklòriques, sinó capacitat de decisió, per conèixer la realitat, per veure la complexitat dels problemes específics de cada un de la Floresta o de Valldoreix o doncs, del barri de la plaça del Coll, jo què sé. I a partir d'aquí, com vertebres, perquè van naixent, el meu fill viu a Vullpelleres, allà és un barri que està naixent, és a dir, com vertebres un barri que està començant a funcionar, a néixer, com ajudes a crear uns referents perquè la gent se senti lligada, no sigui anònima, doncs tot això és una feina realment de l'administració, i aquí sí que els programes polítics s'hi doncs, han de volcar enormement per poder mantenir aquesta ciutat cohesionada.
A veure, amb diners et pots comprar una casa, però no pots fer una llar.
Cert.
O sigui, i això és així de clar. Des de l'Ajuntament es poden potenciar entitats culturals, que evidentment jo crec que bueno, per l'experiència que tinc, es fa. Ara, jo crec que hi ha molta gent, o hi ha gent, molta, afortunadament no, hi ha gent que no es vol moure de casa, tampoc. O sigui, venen a tresorar, poder-li passar quatre rals al senyor que està al cònjuge o qui sigui que estigui fora, i dius, escolta, que no t'agradaria fer això, i no per timidesa, per estalvi, per no sé què, no, és difícil sortir de casa.
Pasqual, ho hem de deixar aquí. Pasqual d'Osó, Josep Maria Balcells, ens han acompanyat avui a la tertúlia, gràcies per haver vingut. I nosaltres ja tornem dimarts amb el Josep Gimeno, el capdant de les tertúlies, després de les vacances del nostre particular Via Crucis. Esperem que gaudiu de les caramelles, de les mones, de la missa, del que en aquesta època toca. Nosaltres ho deixem aquí, tornem ara amb els serveis informatius. Siguin feliços si poden.